Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat a Junts d'equivocar-se greument després que ahir el partit de Carles Puigdemont i PP hagin tombat el decret òmnibus al Congrés.
Es van equivocar de política, es van equivocar de rival i es van equivocar d'aviats. I no van complir amb la feina i la responsabilitat que els pertoca, que és defensar Catalunya i millorar la vida dels catalans i de les catalanes. Ahir alguns van preferir votar amb la dreta més extrema i això perjudica els catalans i les catalanes amb menys pensions, amb menys salari mínim i amb un transport públic més car.
Davant d'aquesta situació, Illa ha instat a una reflexió i a comprometre's amb una política útil que beneficiï els catalans. Tot plegat ha tingut lloc en el 17è Congrés de l'UGT que s'està celebrant al Teatre Monumental de Mataró i que ha acollit la continuïtat de Camil Ros com a secretari general d'UGT. D'aquesta manera, Ros encadena el tercer mandat al capdavant de l'organització després d'assumir el càrrec al 2016. El 81,81% dels delegats han escollit la continuïtat de Camil Ros. S'han comptabilitzat un total de 374 vots, dels quals 306 han estat per la candidatura de l'actual responsable i s'han produït també 66 abstencions i 2 vots nuls. I Sílvia Orriol se sotmetrà aquest vespre a una qüestió de confiança que ella mateixa ha convocat després que l'oposició en bloc li tombés el pressupost pel 2025 en el ple extraordinari que es va celebrar el dilluns. Si l'alcaldessa perd la qüestió de confiança, els grups de l'oposició tindran 30 dies per conformar un govern alternatiu. I a partir d'avui finalitza la bonificació al transport públic. El text que ja s'ha publicat al BOE determina derogar el Reial Decret Llei pel qual s'adopten mesures urgents en matèria econòmica, tributària, de transport i també de seguretat social. Per tant, desapareix la rebaixa del 30% que aporta l'executiu als abonaments de l'Autoritat del Transport Metropolità, però es conserva el 20% del descompte del Consorci. També els bitllets de tren i autobusos de la xarxa estatal recuperen les tarifes del 2019, mentre que els de Rodalies i mitjana distància continuaran també vigents fins que caduquin. També mantindran validesa els abonaments d'avant fins que s'exhaureixin, però un cop s'acabin, el preu es duplicarà. I dues persones han resultat ferides lleus en l'accident d'un camió que transportava combustible a la C-13 a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, i que ha provocat una fuita en el dipòsit. Els bombers han extret el conductor i han contingut la fuita de combustible del dipòsit del vehicle. El sistema, volíem dir, d'emergències mèdiques ha atès els dos ferits i els ha traslladat a l'hospital de Tremp.
Notícies en xarxa.
Dijous 23 de gener de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 23 de gener, avui parlarem de dos comiats amb el cap alt. El del Girona, que ahir es va acomiadar de la Champions, encara quedarà un partit, això sí, però ja matemàticament diuen adeu als gironins a la màxima competició continental, a la seva primera participació europea. Ahir el Girona va perdre 1-0 a Milà, al San Siro contra el Milan, i com dèiem, s'acomiada de la classificació, ja està matemàticament eliminat, tot i que ahir va tenir ocasions per, com a mínim, marcar algun gol i tenir un resultat més positiu. I també parlarem del comiat de Paula Badosa, que cau a les seves primeres semifinals d'un gran slam. Avui, aquest mateix matí, ha caigut contra la seva amiga i la número 1 del món, Arina Sabalenka, per 2-0, 6-4 i 6-2. Com dèiem, Badosa, que ha fet un gran torneig i serà entre les 10 primeres del rànquing a partir de dilluns, del rànquing 8 d'aquest Mundial. Molt futbol, molt tennis, però també bàsquet, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb l'Ala Triador, hola, bon dia.
Molt bon dia, Martín.
En futbol, el Girona es torna a fer un bon partit, però torna a perdre i s'acomiada definitivament de la Champions.
Els gironins van caure 0-1 a San Siro contra el Milan, tot i que van disposar d'ocasions per fer algun gol. De fet, Brian Hill va fer un golaç que va ser anul·lat finalment per un fora de joc milimètric. Amb la derrota, el Girona cau eliminat matemàticament de la seva primera participació en competició europea, encara amb una jornada per disputar-se. La setmana que ve rep a Montilivi l'Arsenal, actual tercer classificat, per tancar aquesta primera fase de Champions.
Una jornada, la de que ve, la setmana que ve, disputarà el dimecres 29 de gener a les 9 en horari unificat, amb tots els partits a aquella hora i amb només dos equips classificats ja matemàticament per a vuitens.
Són el Liverpool i el Barça, primer i segon respectivament, que ja tenen assegurada una de les vuit primeres places. L'Arsenal i l'Inter de Milà són tercers i quart a dos punts dels blaugranes. L'Atlètic de Madrid, Milan, Atalanta i Bayern Leverkusen tanquen aquestes vuit primeres posicions. De la jornada d'ahir destaca també la victòria amb remuntada inclosa del PSG de Luis Enrique, que va superar per 4-2 el Manchester City i sumat 10 punts que els situen 22è. Els anglesos, un dels favorits a priori, ara mateix es quedarien fora de la Champions a primeres de canvi.
Això sí, els de Guardiola, depenent d'ells mateixos, en tindrien prou, si no passa res extraordinari amb golejades, amb guanyar en l'última jornada a casa al Bruges.
I pel que fa als catalans, el Barça rebrà l'Atalanta a Montjuïc, mentre que el Girona s'acomiadarà, ja ho dèiem, de la Champions, rebent l'Arsenal a Montilivi.
Encara en clau Barça, per cert, estem pendents de la possible renovació de Ronald Araujo.
I és que, segons publiquen diversos mitjans, el central uruguaià, que s'havia plantejat sortir del Barça en aquest mateix mercat d'hivern, hauria arribat a un acord amb el club per seguir vinculat fins al 2031, 5 anys més tard del previst. L'entitat ho hauria de fer oficial en les properes hores.
I estarem pendents, com dèiem. En categoria femenina, el Barça ja espera rival per a la final de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes van superar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-0 en la primera semifinal, amb un doblet de Clàudia Pina i un gol a les acaballes de Graham Hansen. Per un problema tècnic, el VAR no va funcionar fins al minut 70 del partit i a la primera meitat hi va haver alguna jugada polèmica com un parell de penals favorables al Barça que l'àrbitre no va xiular. Aquesta tarda, a les 7, en el mateix escenari, a Butarque, el Leganés jugarà la segona semifinal entre el Real Madrid i la Real Societat.
Veurem si tenim o no clàssic diumenge a la final d'aquest primer títol de la temporada, també a Leganés, a les 12 del migdia. Per cert, la catalana Natàlia Arroyo és la nova entrenadora de l'Aston Villa.
L'exfutbolista i periodista ja va entrenar a la Real Societat de la Lliga F durant 4 temporades i a més de ser seleccionadora catalana femenina. Arroyo ha signat amb el club anglès per 3 temporades i mitja fins al juny del 2028.
En bàsquet, el Baxi Manresa ja coneix el seu primer rival per al top 16 de la FIBA Champions League.
Serà l'Aliaga Petkimspor de l'Azerbaijan, que hi va superar l'Apoel Holona israelià en l'eliminatòria prèvia. El partit es jugarà dimarts que ve, 28 de gener, al Nou Congost. Els del Bages també jugaran en aquesta segona fase contra el Tenerife i el Reggio Emilia italià.
Abans dissabte, el Manresa va visitar la Fonteta per enfrontar-se al València de Pedro Martínez a l'inici de la segona volta de CB.
I també dissabte, el bàsquet Girona rep el líder, l'Unicaja, i la penya al Granada. Diumenge serà el torn del Barça, que visita Múrcia, però que abans, demà mateix, té compromís d'Eurolliga a la pista de l'Asbel. I també diumenge jugarà el Jaiopos Lleida, que buscarà guanyar el Baskonia al Barris Nord.
En handbol, Espanya perd contra una de les anfitriones i es complica la vida al Mundial masculí.
El combinat estatal, dirigit per Jordi Rivera i amb 8 jugadors catalans, va caure ahir per 25-24 contra Noruega a Oslo en el primer partit de la Main Round. Espanya va arribar a guanyar de 5 gols ja a la segona meitat i va veure com els noruecs, amb l'ajuda de l'afició, van acabar remuntant. El proper partit per a l'equip espanyol serà demà a la tarda contra Portugal, ja sense marge d'error.
I en competicions de clubs, ahir gran victòria del CAC 7 Granollers a la Lliga Guerreres.
Les ballesanes van superar un rival directe a la classificació, l'Elx, per 29-24 al Palau d'Esports i escalen momentàniament, això sí, fins a la cinquena posició de la classificació, tot i que dissabte s'acabarà de disputar aquesta 14a jornada. El Granollers descansa aquest cap de setmana i s'enfrontarà dissabte 1 de febrer a l'actual segon classificat, el Màlaga, en la jornada vinent.
En tennis, ho dèiem al principi, Paula Badosa perd contra la número 1 i s'acomiada d'un gran Open d'Austràlia.
La Bagurenca ha perdut en 2 sets contra la bielorussa Arina Sabalenka per 6-4 i 6-2 en les seves primeres semifinals d'un gran slam de la seva carrera. Amb aquest resultat, Badosa s'assegura un lloc entre les 10 primeres del rànquing mundial a partir de dilluns.
La Sabalenka, que s'enfrontarà a la final a l'avançadora del partit que tenim ara mateix en joc, entre la polonesa Iga Swiatek, actual número 2, i la nord-americana Madison Keys, ara mateix amb 1-1 en sets. El primer l'ha guanyat la polonesa 7-5, el segon la nord-americana 6-1, en el segon guanya Keys, Madison Keys 2-1, 2-16-1 en aquest tercer i definitiu set.
I demà es disputaran les semifinals del quadre individual masculí, amb el duel entre el serbi Djokovic i l'alemany Zverev, d'una banda, i el número 1, l'italià Jannik Sinner, contra el nord-americà Ben Shelton.
En futbol sala, el Barça perd els seus dos tanques per lesió.
L'andalús Antonio Pérez, màxim golejador de l'equip i renovat recentment, té un esquinç al turmell dret i s'estarà un mes de baixa, mentre que el portuguès Eric Mendoza té molèsties al pubis i no podrà jugar en les properes 6 setmanes.
I un dia punt en tenis taula, derrotes catalanes per tancar la 12a jornada de la Superdivisió Femenina.
La Unió Esportiva Sant Cugat, en zona de descens, va perdre per 0-4 contra el quart classificat, el Priego, mentre que el Girbau Vic, que aspira a entrar a la zona de playoff, va caure per 4-0 a la pista de l'Irun, equip que marcava la permanència.
I ja és dijous i hem de repassar les retransmissions esportives d'aquest cap de setmana que ve a la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet, rugbi, hoquei patins i waterpolo, Alba.
Sí, serà a partir de la 1, cita de Champions femenina de waterpolo a la xarxa Més. La plataforma de streaming oferirà el duel de la Solim Mataró contra el Polar Bears neerlandès de la quarta jornada de la màxima competició femenina en col·laboració amb Televisió de Mataró. I també a la 1, hoquei lliga femenina amb el duel català entre dos equips de Champions, el Vilassana Cooperativa d'Ibars i el Martinelli a Manlleu a la xarxa Més i a Lleida TV. Ja a la tarda, a les 4 i 5, Lliga Elit de Futbol i el partit entre el Rubí i el Manlleu, i a les 5, en exclusiva, a la xarxa Més, el duel català de la Divisió d'Honor Femenina de rugbi entre el Barça i el Rugbi Sant Cugat. I per rematar-ho, bàsquet de Lliga Femenina Endesa a l'Enjoc TV amb l'enfrontament entre el Cadí la Seu i l'Ardoi Navarrès. Serà a les 6 i 10.
Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també més hoquei patins.
La jornada esportiva televisiva començarà amb futbol de tercera federació masculina i l'enfrontament entre el Centre d'Esports i l'Hospitalet i el líder, el Reus Redis. I ja a la tarda, hoquei lliga masculina amb el partit dels Energies Renovables Sant Just i el Reus Deportiu Virgínies a les 4 i 10. I finalment, futbol de segona federació amb el duel català entre la Unió Esportiva Cornellà i el Lleida Club de Futbol serà a les 6 de la tarda a l'Enjoc TV.
Dijous 23 de gener, 12 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. El Girona s'acomiadarà de la seva primera participació a la Champions masculina la setmana que ve, amb un Tilibi contra un dels grans d'Europa, l'Arsenal. Ahir els gironins van encaixar la 6a derrota en 7 partits, tot i fer una bona actuació en un gran escenari com San Siro contra el Milan, i tant ocasions per com a mínim haver fet algun gol. De fet, un fora de joc mil·limètric de Brian Hill va anul·lar un golaç de l'Andalús a la segona meitat quan el Girona ja perdia 1-0 amb un gol de Rafael Leao finalitzant una transició. Partit històric i bon paper del Girona, que no li serveix, com va passar l'última jornada contra el Liverpool, per treure alguna cosa positiva i mantenir les poques opcions que tenia de ser als play-offs. La crònica des de Girona FM, Pau Villafañe.
El Girona perd contra el Milan per un gol a 0 i s'acomiada ja matemàticament de la Champions. Un partit on l'equip va tenir ocasions clares, especialment a la primera meitat, per poder marcar, i on el conjunt italià ja havia avisat amb dos xuts al pal i on finalment es va avançar mitjançant un gol de Leao al minut 37. El Girona, que va tenir accions, com dèiem, per poder marcar amb Van de Beek i Angel, però sempre es van trobar amb la intervenció del porter Mañán. A la segona meitat, el Girona va sortir una mica més valent i va trobar el gol, amb un gran llançament llunyà de Brian Hill, però un fora de joc mil·limètric va impedir que pugés al marcador. Al final, derrota a San Siro i Estuani, que defensava que la imatge de l'equip va ser bona.
Creo que ha sido un partido por nuestra parte. Lamentablemente no pudimos concretar ese gol que nos diera el empate para poder ir a luchar por el partido. Bueno, la verdad que nos quedamos con la imagen del esfuerzo de intentarlo hasta el final. Bueno, con nuestras virtudes, también obviamente jugando ante un gran rival que sabíamos que era muy complicado, muy difícil, pero el equipo lo ha intentado en todo momento con su estilo. Y bueno, esto es fútbol, nos ha tocado perder, pero la imagen del equipo creo que ha sido buena.
Una derrota que deixa el Girona eliminat matemàticament i amb la dada negativa de no haver marcat un gol en els 4 partits que ha disputat lluny de Montilivi. Ara només li queda l'últim contra l'Arsenal per tancar una Champions que, tot i així, quedarà per la història.
Gràcies, Pau. Després d'aquesta setena i penúltima jornada, com dèiem, el Girona queda matemàticament eliminat. Pel que fa a la resta de classificació, el Barça és segon, a 3 punts de líder invicte al Liverpool, els blaugranes que tenen assegurada ja una de les 8 primeres places, que dona accés directe als vuitens de final. L'Arsenal, el proper rival del Girona, i l'Inter de Milà són tercer i quart respectivament, a dos punts del Barça. Un punt per sota trobem l'Atlètic de Madrid i el Milan. L'Atalanta, el rival del Barça en l'última jornada, és setè, amb 14 punts, i el Bayer Leverkusen tanca de moment les 8 primeres posicions amb 13 punts, els mateixos que tenen aquí 5 equips més. Grans clubs com el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Dortmund encara tenen alguna opció de ser entre els 8 primers, tots tres han sumat de moment 12 punts, per tant, una última jornada molt igualada, i entren en aquestes places de play-off el PSG, que ahir va remuntar un 0-2 al Manchester City de Guardiola per acabar guanyant 4-2 i deixar els anglesos un dels principals favorits, de moment eliminats a les primeres de canvi. Escoltem l'entrenador del PSG, un altre ex del Barça, Luis Enrique.
Me siento especialmente orgulloso de a un rival repleto de grandísimos jugadores y con el mejor entrenador del mundo, sin ninguna duda, pues hemos podido manejar esa presión, hemos podido tener el balón en un ambiente increíble. Me parece que hemos hecho un partido muy completo, incluso cuando íbamos 0-2. Pero si no le das la vuelta al partido, pues el discurso sería muy diferente, como es lógico. Este resultado nos refuerza todavía más esa idea y esa mentalidad y creo que iguala un poco lo que hemos hecho en esta Champions. Repito, deberíamos llevar 5 puntos más, pero sin ninguna duda. Pero es cierto que ahora falta un último partido en Stuttgart que necesitamos ganar para asegurar esa clasificación.
Propera jornada, com dèiem, en horari unificat, dimecres que ve, 29 de gener a les 9, el PSG visita el camp de l'Stuttgart, l'equip que ara mateix marca la zona de play-off amb 10 punts, els mateixos que els francesos, el City, que té 8 punts, rep a casa el Bruges. Pel que fa als catalans, com dèiem, el Barça rebrà l'Atalanta a Montjuïc, mentre que el Girona tancarà la seva primera participació europea a Montilivi contra l'Arsenal. I en categoria femenina, el Barça va fer la feina i s'espera arribar per a la primera final de la temporada, la primera amb Pere Romeu com a primer entrenador. Les blaugranes van superar ahir en una victòria treballada 3-0 a un combatiu Atlètic de Madrid, amb un doblet de Calo de Pina, MVP del partit, i un gol de Graham Hansen, que tornava a la convocatòria després de 10 dies de descans per precaució. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
Penso que avui hem tingut una bona entrada al partit, ens hem aproximat bé a l'àrea rival, hem generat ocasions. A mesura que anava avançant la primera part, ens han corregut més del que m'hagués agradat, ens han jugat alguna més sobre la profunditat, han tingut molts corners. Penso que després la segona part ha sigut de control absolut, hem evitat totes les transicions, hem tingut una bona possessió camp rival, hem generat forces ocasions. No ha sigut segurament el nostre millor partit, però és que avui ens hem enfrontat a un equip que per mi fa molt bé les coses, que defensa bé, que és agressiu, que després té capacitat de contraatac. Content per arribar a la final, sempre hi ha coses a millorar i intentarem arribar el més preparades de cara al diumenge.
I en aquest mateix sentit s'expressava també l'autora dels dos primers gols del Barça, el primer un golàs amb un gran xut des de fora l'àrea, Claudia Pina.
Bueno, creo que ha sido un partido disputado. El Atlético es un gran rival. Sabíamos a lo que nos iban a jugar. Creo que dependía de nuestra paciencia y nuestro juego. Lo hemos hecho así. Si me tengo que quedar con algún gol, me quedo con el primero. Creo que ha sido bonito. Y nada, contenta de poder ayudar al equipo siempre y estar en la final del domingo.
El Barça, que com dèiem, espera rival per a la final, que es disputarà diumenge al mateix escenari que d'aquestes semifinals. L'estadi de Butarque de Leganés serà diumenge a les 12 del migdia. A l'altra semifinal, que juga avui a les 7 de la tarda, s'enfrontaran el Real Madrid i la Real Societat. Encara en futbol, ahir Barça One va publicar una entrevista al jove central Pau Cubarsí, el dia en què complia 18 anys. El jugador del planter ja consolidadíssim com a titular a la primera plantilla va reconèixer, per exemple, que de vegades no és del tot conscient del que ha aconseguit tan jove.
No hi penso, jo estic visquent el moment, estic molt bé, sempre que vaig a casa sempre la família m'ajuda, vull estar tranquil amb els meus amics, amb la família també, desconnectar una mica del món del futbol, que de vegades és una bogeria. Però també m'agrada anar a entrenar, jugar partits, és el que més m'agrada, és el que he somiat sempre i és el que estic fent. A vegades no em dono compte, però és una cosa que jo crec que tot nen voldria estar en el meu lloc, així que m'haig de donar compte d'això i aprofitar-ho al màxim.
Un Cubarsí que en aquesta entrevista a Barça va assegurar també que hi ha Lliga i que la lluitaran fins al final.
Lliga.
Encara hi ha Lliga.
Què li digueu a la gent que, evidentment, estem lluitant a la Champions, a veure si ens podem estalviar aquests dos partits de setzens de final? La gent que confiï, que...
Ah, sí, la gent que confiï, que ens vingui a animar, que ens animi des de casa si poden i que confiança plena en nosaltres.
Això pel que fa al Barça, que tornarà a jugar diumenge a les 9 a casa a Montjuïc contra el València. El Girona també jugarà diumenge a les 2, en aquest cas al camp del Rayo Vallecano, i l'Espanyol buscarà tornar a guanyar dissabte el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla per sortir aquest cop sí definitivament de la zona de descens. Seria la primera victòria fora de casa de l'equip perico. Ahir va comparèixer en roda de premsa el migcampista perico Álvaro Tejero.
Tenemos que alargar las buenas cosas que estamos haciendo, continuar la línea de la victoria ahora en Sevilla, en un campo exigente que que se va a hacer largo, se va a hacer duro, pero si sabemos sufrir como hemos sufrido en momentos de la temporada, todos juntos, entre equipo y afición, estoy seguro de que vamos a conseguir esa victoria.
Un Álvaro Torrejero que acaba contracte a final d'aquesta temporada i que iba a assegurar que li agradaria seguir a primera divisió i amb l'Espanyol.
Bueno, me centro en el día a día, por supuesto que me gustaría estar, no el año que viene, sino muchos más aquí, así que todo pasa por hacer un buen presente, estar en primera división, que es donde tiene que estar el club, y pues a raíz de ahí, si yo estoy aquí, pues mucho mejor, ya te he dicho, estoy contento, cada vez mucho mejor con todos, mucho más asentado y nada, ojalá que sea por mucho más tiempo.
Dissabte a 6:45 de la tarda, aquest Sevilla-Espanyol, això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, us dèiem a l'inici, en diumenge a l'Enjoc TV s'emetrà el partit entre un Cornellà amb bona dinàmica que va sortir al descens i un Lleida que vol mirar cap amunt per reenganxar-se a la part alta de la classificació. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La plantilla de Lleida segueix transmetent certa seguretat en ella mateixa. Setmana rere setmana, el conjunt de Marc García és conscient que la temporada és molt llarga i que la igualtat que hi ha al grup des de la segona federació, si el Lleida fa la feina, pot ser un factor positiu. Un conjunt, el de blau, que també té clar que el proper diumenge a Cornellà necessita la primera victòria del 2025. Adrià Lledó, jugador dels Lleidatans, evidencia que caldrà posar tots els sentits en l'enfrontament.
Sí, a pesar de la clasificación y que, bueno, le está costando un poquito este año, ya vimos en la ida que es un muy buen equipo. Me recuerdo la segunda parte que pasamos, que tuvimos que tirar de oficio para sacar el partido. Es un equipo que baja de primera ref, es un gran equipo y, bueno, tenemos que ir a tope porque ya hemos visto que si te relajas lo más mínimo, sea el rival que sea, te pueden pintar la cara y entonces yo creo que tenemos que poner todos los sentidos para ganar este domingo.
Lledó també deixava clar que l'equip te ganes, que arribi el partit de diumenge.
Con ganas, porque al final nosotros estamos deseando cada día de entreno de que llegue ya el domingo para eso, para conseguir la victoria y más después de esos dos empates seguidos, y yo creo que ve al equipo muy bien, tal como está entrenando hoy y toda la semana, y yo creo que tenemos todo mucha ganas de que el domingo.
El Cornellà suma dues victòries consecutives que li han permès sortir del descens directe i situar-se a la posició de play-out amb 21 punts. El Lleida és setè amb 30.
Parlem d'handbol. La selecció espanyola dirigida per Jordi Rivera i amb 8 jugadors catalans a les seves files s'ha complicat molt la vida al Mundial masculí, que s'està disputant a Croàcia, Dinamarca i Noruega. El combinat estatal va perdre ahir el primer partit de la main round, 25-24, precisament contra una de les anfitriones, Noruega, que es va fer forta en el tram final per remuntar amb l'ajuda de l'afició 5 gols en 10 minuts. Espanya, que està obligada ara a guanyar a Portugal i al Brasil i esperar que Portugal o Suècia es deixin algun punt per tenir opcions de ser a quarts de final. Proper partit demà a 4:45 de la tarda contra Portugal. Hi ha competicions de clubs. Ahir, gran victòria del CAC Granollers a la Lliga Guerreres. Les vallesanes van superar un rival directe a la classificació, l'Elx, per 29-24 al Palau d'Esports i escalen momentàniament, això sí, fins a la cinquena posició a la classificació, tot i que dissabte s'acabarà de disputar aquesta 14a jornada. La crònica des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
El partit disputat ahir al vespre al Palau d'Esports de Granollers va tenir una primera part molt intensa i igualada, i els dos conjunts van arribar empatats a 14 a la mitja part. A la segona part, les granollerines, amb mentalitat guanyadora i un joc més compacte, van aconseguir situar-se per davant en el marcador de manera constant, i en els 5 minuts finals encara van ampliar més la diferència. Resultat final, 29-24. L'entrenador del CAC Granollers, Robert Cuesta, es mostrava així de content a l'acabar el maig.
Molt satisfetes, no?, pel treball de tot l'equip, sens dubte. Hem fet un molt bon partit contra un autèntic equipàs com és l'Atlético Balonmano Elche, i molt content per l'actitud de l'equip, no?, de que ha demostrat des de l'inici que volia anar a buscar aquests dos punts. Després es pot guanyar o es pot perdre, però crec que l'equip ha fet un autèntic partidàs i en cap moment ens hem desconcentrat.
El pròxim compromís de les granollerines serà dissabte de la setmana que ve, 1 de febrer, davant d'un altre rival exigent, el Costa del Sol Màlaga. L'objectiu serà, novament, sumar dos punts.
I en waterpolo, el Kei Natació Sabadell es van dur ahir al derbi de la divisió nord masculina a l'àrea olímpica de Terrassa. Per 10-16, els sabadellencs es consoliden a la segona plaça de la Lliga, ara amb 4 punts de marge sobre el Club Natació Barcelona, que és tercer, i 5 sobre el Terrassa, que és quart. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa aguanta fins a l'últim quart en el derbi vallesà davant el Sabadell. I és que el partit estava força igualat en els tres primers quarts. Recordem que en el primer parcial el Sabadell guanyava d'un gol, 3-4, i al temps de descans l'avantatge era de 2 gols. La igualtat continuava en el tercer quart amb un empat a 4, però el conjunt de Quim Colet ha donat el cop a sobre la taula amb un parcial de 2-6. Alberto Barroso, Valera i Jan Pérez, amb 3 gols cadascun, han estat els màxims realitzadors del conjunt sabadellenc. A les files del Terrassa, Ignasi Bargalló i Òscar Blasco han estat els màxims realitzadors del partit. Amb aquesta victòria, el Sabadell reforça la segona plaça amb 35 punts. El Terrassa ocupa la quarta posició amb 30 punts. Recordem que el Barceloneta ha jugat un partit més que els seus rivals, tant Sabadell, Barcelona com Terrassa.
Gràcies, Miqui. Per cert, des de la una tenim en joc un partit avançat de la 14a jornada d'aquesta divisió d'honor masculina entre el Mataró, que és el 5è classificat just darrere del Terrassa, i el Canoe madrileny, que és el QE. De moment, victòria clara de dels mataronins, en aquest cas per 8 gols a 2. En aquest cas, guanyant el tercer període ja d'aquest... segon període, volíem dir, d'aquest partit avançat de la 14a jornada de la divisió d'honor masculina. I abans d'acabar, ho dèiem a l'inici, a l'Open d'Austràlia, Paula Badosa ha caigut eliminada aquest mateix matí en les seves primeres semifinals d'un gran slam. A la seva carrera, contra la número 1, la bielorussa Arina Sabalenka, en 2-7, 6-4 i 6-2. La potència dels cops de Sabalenka, que dissabte busca el seu tercer títol consecutiu d'aquest torneig, ha esvaït del somni de Badosa, que debutava, com dèiem, en unes semifinals de gran slam. L'avançadora deia sobre la pista que esperava seguir sent amiga de Paula Badosa, tot i haver-se d'enfrontar entre elles.
After a couple of battles against each other, we spoke and we decided to, you know...
Després d'un parell de partits, entre nosaltres vam parlar i vam decidir deixar-ho a un costat. Aquí ella volia guanyar, jo volia guanyar. És el nostre somni, només som rivals. I no importa el que passi a la pista, continuarem sent amigues després dels partits. És dur, però ho hem acordat. No ho sé, espero que continuï sent amiga meva. De fet, estic segura que m'odiarà a la propera hora, dues o els propers dies. Estic bé amb això, ho puc gestionar, però espero que després tornem a ser amigues.
And after that, I think we're back to be friends. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roques, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.
La xarxa de comunicació local.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Se acabó. Hierve el cuello ahora.
Bon dia i bon dijous, 23 de gener de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 23 de gener, avui parlarem de l'eliminació del Girona de la Champions masculina de futbol, encara queda una jornada, això sí, i també de l'eliminació de Paula Badosa a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Ara mateix, totes dues derrotes, això sí, amb el cap ben alt, en les primeres participacions tant del Girona com de Badosa en aquestes estances de competició. També repassarem el Barça 3, Atlètic de Madrid 0, ahir a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina, avui la segona semifinal entre Real Madrid i Real Societat. Molt futbol, però també bàsquet, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Girona torna a fer un bon partit, però torna a perdre i s'acomiada definitivament de la Champions.
Els gironins van caure 1-0 a San Siro contra el Milan, tot i que van disposar d'ocasions per fer algun gol. De fet, Brian Gil va fer un golaç que va ser anul·lat finalment per un fora de joc milimètric. Amb la derrota, el Girona cau eliminat matemàticament de la seva primera participació en competició europea, encara amb una jornada per disputar-se. La setmana que ve rep a Montivili a l'Arsenal, l'actual tercer classificat, per tancar aquesta primera fase de Champions.
Una jornada que es disputarà dimecres 29 de gener a les 9, en horari unificat, amb només dos equips classificats de moment matemàticament per a vuitens.
Són el Liverpool i el Barça, primer i segon respectivament, que ja tenen assegurada una de les vuit primeres places. L'Arsenal i l'Inter de Milà són tercers i quarts a dos punts dels blaugranes. Atlètic de Madrid, Milan, Atlanta i Bayer Leverkusen tanquen aquestes vuit primeres posicions. De la jornada d'ahir destaca també la victòria amb remuntada inclosa del PSG de Luis Enrique, que va superar 4-2 al Manchester City i suma 10 punts que el situen 22è. Els anglesos, un dels favorits a priori, ara mateix es quedarien fora de la Champions a les primeres de canvi.
Això sí, els de Guardiola depenen d'ells mateixos, en tindrien prou si no passa res extraordinari amb golejades, amb guanyar l'última jornada a casa al Bruges.
Pel que fa als catalans, el Barça rebrà l'Atlanta a Montjuïc, mentre que el Girona s'acomiadarà de la Champions, com dèiem, rebent l'Arsenal a Montilivi.
Encara en clau Barça, per cert, estem pendents de la renovació de Ronald Araujo.
Segons publiquen diversos mitjans, el central uruguaià, que s'havia plantejat sortir del Barça en aquest mateix mercat d'hivern, hauria arribat a un acord amb el club per seguir-hi vinculat fins al 2031, 5 anys més del previst. L'entitat ho hauria de fer oficial en les properes hores.
En categoria femenina, el Barça ja espera rival per a la final de la Supercopa d'Espanya.
Les blaugranes van superar ahir a l'Atlètic de Madrid per 3-0 en la primera semifinal amb un doblet de Clàudia Pina i un gol a les acaballes de Graham Hansen. Per un problema tècnic, el VAR no va funcionar fins al minut 70 del partit i a la primera meitat hi va haver alguna jugada polèmica, com un parell de penals favorables al Barça que l'àrbitre no va xiular. Aquesta tarda, a les 7, en el mateix escenari, a Butarque, a Leganés es jugarà la segona semifinal entre el Real Madrid i la Real Societat.
Veurem si tenim o no clàssic diumenge a la final d'aquest primer títol de la temporada, també a Leganés, a les 12 del migdia. Per cert, la catalana Natàlia Arroyo és la nova entrenadora de l'Aston Villa.
L'exfutbolista i periodista ja va entrenar la Real Societat a la Lliga F durant 4 temporades, a més de ser seleccionadora catalana femenina. Arroyo ha signat amb el club anglès per 3 temporades i mitja fins al juny de 2028.
En bàsquet, el Baxi Manresa ja coneix el seu primer rival al top 16 de la FIBA Champions League.
Serà la Liga Petkimsor en l'Azerbaiyán, que ahir va superar l'Apoel Olón israelià en l'eliminatòria prèvia. El partit es jugarà dimarts que ve, 28 de gener, al Nou Congost. Els del Bages també jugaran en aquesta segona fase contra el Tenerife i el Reggio Emilia italià.
Abans, dissabte, el Manresa va visitar la Fonteta per enfrontar-se al València de Pedro Martínez a l'inici de la segona volta de CB.
També dissabte el Bàsquet Girona rep el líder Unicaja i la penya del Granada. Diumenge serà el torn del Barça, que visita Múrcia, però que abans, demà mateix, té compromís d'Eurolliga a la pista de l'Asvel. I també diumenge jugarà l'Iopos Lleida, que buscarà guanyar el Baskonia al Barris Nord.
En handbol, Espanya perd contra una de les anfitriones i es complica la vida al Mundial masculí.
El combinat estatal, dirigit per Jordi Rivera i amb 8 jugadors catalans, va caure ahir 25-24 contra Noruega a Oslo en el primer partit de la Main Round. Espanya va arribar a guanyar de 5 gols ja a la segona meitat i va veure com els noruecs, amb l'ajuda de l'afició, van acabar remuntant. El proper partit per a l'equip espanyol serà demà a la tarda contra Portugal, ja sense marge d'error.
I en competicions de clubs, ahir gran victòria del CAC Sec Granollers a la Lliga Guerreres.
Les vallesanes van superar un rival directe a la classificació, l'Elx, per 29-24 al Palau d'Esports i escalen momentàniament, això sí, fins a la cinquena posició a la classificació, tot i que dissabte s'acabarà de disputar aquesta 14a jornada. El Granollers descansa aquest cap de setmana i s'enfrontarà dissabte 1 de febrer a l'actual segon classificat, el Màlaga, en la jornada vinent.
En tennis, Paula Badosa perd contra la número 1 i s'acomiada d'un gran Open d'Austràlia.
La bagurenca ha perdut en 2 sets contra la bielorussa Ariana Sabalenka per 6-4 i 6-2 en les seves primeres semifinals d'un gran slam de la seva carrera. Amb aquest resultat, Badosa assegura un lloc entre les 10 primeres del rànquing mundial a partir de dilluns.
Sabalenka, que s'enfrontarà a la final avançada del partit que tenim ara mateix en joc entre la polonesa Iga Swiatek, actual número 2, i la nord-americana Madison Keys, ara mateix 4-4 en el tercer i definitiu set. El primer l'ha guanyat la polonesa, Swiatek, 7-5. El segon, la nord-americana Keys, 6-1. I en aquest tercer i definitiu set, com dèiem, 4 jocs a 4 empat.
També es disputaran les semifinals del quadre individual masculí amb el duel entre el serbi Djokovic i l'alemany Zverev, d'una banda, i el número 1 d'Itàlia, Jannik Sinner, contra el nord-americà Ben Shelton.
En futbol sala, el Barça perd els seus dos tanques per lesió.
L'andalús Antonio Pérez, màxim golejador de l'equip i renovat recentment, té un esquinç al turmell dret i s'estarà un mes de baixa, mentre que el portuguès Eric Mendoza té molèsties al pubis i no podrà jugar en les properes 6 setmanes.
I un dia a punt, en tenis taula, derrotes catalanes ahir per tancar la 12a jornada de la Superdivisió Femenina.
La Unió Esportiva Sant Cugat, en zona de descens, va perdre per 0-4 contra el quart classificat, el Priego, mentre que el Girbau Vic, que aspira a entrar a la zona de play-off, va caure 4-0 a la pista de l'Irun, equip que marcava la permanent.
I ja és dijous i hem de repassar les retransmissions esportives d'aquest cap de setmana, que ve amb la xarxa. Sara, dissabte tindrem futbol, bàsquet, rugbi, hoquei, patins i waterpolo.
A partir de la una, cita de la Champions femenina de waterpolo a la xarxa Més. La plataforma de streaming oferirà el duel de la Solim Mataró contra el Polar Bears neerlandès de la quarta jornada de la màxima competició femenina en col·laboració amb TV Mataró. I també a la una, hoquei lliga femenina amb el duel català entre dos equips de Champions, el Vilassana Cooperativa d'Ibars i el Martinelli a Manlleu a la xarxa Més i a Lleida TV. Ja a la tarda, a les 4 i 5, lliga elit de futbol i el partit entre el Rubí i el Manlleu. A les 5, en exclusiva a la xarxa Més, duel català de la divisió d'honor femenina de rugby entre el Barça i el Rugby Sant Cugat. I per rematar-ho, bàsquet de lliga femenina Endesa, l'enjoc amb l'enfrontament entre el Cadí, la Seu i l'Ardoi Navarrès a les 6 i 10.
Tot això dissabte, diumenge tindrem més futbol i més hoquei patins.
La jornada esportiva televisiva començarà amb futbol de tercera federació masculina i l'enfrontament entre el centre d'esports, l'Hospitalet i el líder, el Reus Redis. I ja a la tarda, hoquei lliga masculina amb el partit entre el Cenergy Renovables Sant Just i el Reus Deportiu Virgínies a les 4 i 10. I finalment, futbol de segona federació amb el duel català entre la Unió Esportiva Cornellà i el Lleida Club de Futbol a les 6 de la tarda a l'Enjoc TV. Ladies and gentlemen.
Dijous 23 de gener, 9 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Girona s'acomiadarà de la seva primera participació a la Champions masculina la setmana que ve a Montilivi contra un dels grans d'Europa, l'Arsenal. Ahir els gironins van encaixar la sisena derrota en 7 partits, tot i fer una bona actuació en un gran escenari com San Siro contra el Milan i tenir ocasions per, com a mínim, haver fet algun gol. De fet, un fora de joc milimètric de Brian Hill va anul·lar un golaç de l'andalús a la segona meitat quan el Girona ja perdia 1-0 amb un gol de Rafa Leao, finalitzant una transició, un resultat que va ser definitiu. Partit històric i bon paper del Girona, que no li serveix, com va passar en l'última jornada contra el Liverpool, per treure alguna cosa positiva i mantenir les opcions de ser als play-off. El tècnic Mitchell es va autoimposar la responsabilitat d'aquesta eliminació.
Hemos sido fieles a nuestra idea, a nuestro estilo, pero la realidad es que no nos ha dado para competir, no sé si por falta de inexperiencia o por modelo de juego, es la realidad. Somos un equipo que toma muchos riesgos en la construcción de juego, pone muchos jugadores por delante el balón y los equipos en Champions nos han penalizado bastante en transición. Aún así, estoy orgulloso de los jugadores porque han hecho lo que nosotros trabajamos y lo que les hemos pedido. O sea, si hay algún responsable de esta mala, entre comillas, Champions, soy yo, que la realidad es que no he conseguido que tengamos buenos resultados con una manera de jugar.
Sobre el partit d'ahir, similar al del Liverpool, com dèiem, el tècnic el va posar com a exemple de la seva participació a la Champions.
Creo que hemos hecho un partido bastante bueno en muchas situaciones. Hemos tenido presencia en el área rival, hemos tirado a puerta, hemos tenido ocasiones claras, pero también es verdad que hemos sufrido en transición, es la realidad. Y bueno, quiere decir que necesito ganar en experiencia para poder competir en este tipo de partidos con más eficacia. Nos ha faltado eficacia a lo largo de toda la Champions.
Després d'aquesta setena i penúltima jornada, com dèiem, el Girona queda matemàticament eliminat. Això sí, Mitchell assegurava que el club i l'equip faran possible el possible per tornar-hi a més d'hora que tard.
El club está haciendo todo lo posible por volver a estos escenarios. Un escenario como hoy San Siro, pues gusta a todos los jugadores, nos gusta como club y queremos luchar por volver. Vamos a intentar construir a partir de ahora para tener alguna posibilidad, no sé si a cortísimo plazo, hablando de esta temporada, o en las siguientes, pero sí que creo que el Girona quiere mirar hacia adelante, yo quiero mirar hacia adelante y es un club que estamos creciendo y tengo la sensación de que hacemos las cosas bien y podemos luchar por volver a estos sitios.
Pel que fa a la resta de classificació, a falta d'una jornada, com dèiem, el Barça segon, a 3 punts del líder invicte, el Liverpool, els blaugranes encara tenen assegurada ja una de les 8 primeres places que donen accés directe als vuitens de final. L'Arsenal, el proper rival del Girona, i l'Inter de Milà són tercer i quart, respectivament, de 2 punts del Barça. Un punt per sota trobem l'Atlètic de Madrid i el Milan. L'Atalanta, el rival del Barça en l'última jornada, és setè, amb 14 punts, i el Bayer Leverkusen tanca de moment les 8 primeres posicions amb 13, els mateixos que tenen 5 equips més. Grans clubs com el Real Madrid, el Bayern de Múnic o el Borussia Dortmund, també un dels vigents finalistes, encara tenen alguna opció de ser entre els 8 primers, tot i que han sumat 12 punts i ara mateix haurien de jugar el play-off previ. I entren aquestes places de play-off al PSG, que ahir va remuntar un 0-2 al Manchester City de Guardiola per acabar guanyant 4-2 i deixar els anglesos un dels principals favorits de moment eliminats a les primeres de canvi. Això sí, a la propera jornada en horari unificat dimecres que ve 29 de gener a les 9, el PSG visita el camp de l'Stuttgart, l'equip que ara mateix marca la zona de play-off amb 10 punts, els mateixos que els francesos, el City, que en té 8, rep a casa el Bruges i de guanyar a això sí, depèn d'ell mateix, sí que es classificaria per aquest play-in de classificació per a la propera ronda, per als vuitens de final, aquesta mena de setzens de final. Pel que fa als catalans, com dèiem, el Barça rebrà l'Atalanta a Montjuïc, mentre que el Girona tancarà la seva primera participació europea a Montilivi contra l'Arsenal. I en categoria femenina, el Barça va fer ahir la feina i ja espera arribar per a la primera final de la temporada, la primera amb Pere Romeu com a primer entrenador. Les blaugranes que van superar ahir en una victòria treballada 3-0 a un combatiu Atlètic de Madrid amb un doblet de Claudia Pina, MVP del partit, i un gol de Graham Hansen, que tornava a la convocatòria després de 10 dies de descans per precaució. Escoltem a l'autora dels dos primers gols del Barça, el primer un golaç, per cert, amb un gran xut des de fora de l'àrea, Claudia Pina.
Bueno, creo que el equipo estaba haciendo una buena primera mitad. Hemos llegado al final, un gol a falta de un minuto en la media parte siempre es importante. Hoy también creo que era importante abrir la lata para poder ponernos por delante. Y como ha dicho Pera, la segunda parte creo que ha sido mucho más control. Nos lo ha dicho él en la media parte que teníamos que tener más el balón, controlar más el partido. Creo que así ha sido y yo personalmente me he sentido mucho más cómoda en la segunda parte y pienso que el equipo también.
En el partit d'ahir, per cert, hi va haver un problema tècnic amb el VAR i l'equip arbitral no va poder disposar d'aquest sistema fins al minut 70. Així ho valorava el tècnic blaugrana Pere Romeu.
Sí que es verdad que me parece bastante curioso que juegues 70 minutos de partido sin VAR y luego, a partir de los últimos 20 minutos de partido, sí que sirva el VAR y funcione el VAR. Creo que no entra en los planes de ningún partido de máxima exigencia como era este, porque hoy nos vamos con 3-0 en el marcador, pero podría haber sido perfectamente que cualquier desajuste o la llegada de Agibade te condiciona el resto del partido. Esa és la meva opinió.
Un Pere Romeu que també va posar en valor el paper de Caroline Graham Hansen, que va entrar a la segona meitat i va tornar a ser decisiva.
Está bien, Caro, al final han sido unos 10 días de precaución para su bien, para que ella cogiese algo de sensaciones. Ha hecho la semana anterior y esta muy buenas de entrenamientos, entrenamientos completos, se ha sentido muy bien, hemos estado en contacto diario con ella de qué tal se sentía a nivel de sensaciones. Se ha sentido muy bien y hoy cuando ha entrado ha hecho lo que es Caro, es puro desequilibrio, es una jugadora con muy buen primer control, es una jugadora con mucha capacidad para finalizar y en estos partidos un pelín abierto, sobre todo por ella, por el resultado, pienso que ella es muy, muy, muy diferencial.
El Barça, que com dèiem, espera rival per a la final, que es disputarà diumenge al mateix escenari d'aquestes semifinals. L'estadi de Butarque de Leganés, a l'altra semifinal, que juga avui a les 7 de la tarda, s'enfrontaran el Real Madrid i la Real Societat. Encara en futbol, ahir Barça One va publicar una entrevista al jove central Pau Cubarsí el dia que en complia 18 anys. El jugador del planter, ja consolidadíssim com a titular de la primera plantilla, va reconèixer que, per exemple, de vegades no és del tot conscient del que ha aconseguit tan jove. També va admetre que s'esperava que podria perdre la titularitat amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Flick, cosa que no ha passat.
Bé, jo m'esperava que l'arribar un entrenador nou i també arribar d'un estiu sense pretemporada, doncs que seria més complicat. Però ja des del primer moment el míster em va donar la confiança i jo també vaig intentar treballar cada entreno i cada partit perquè veiés que pogués confiar en mi.
Un Cubarsí que en aquesta entrevista a Barça One va assegurar que hi havia Lliga i que la lluitaran fins al final i que, a més, es pot somiar en guanyar la Champions.
No, somiar es pot sempre perquè el Barça és dels millors clubs del món i sempre ha d'aspirar el millor, però sempre amb el cap a terra, partit a partit, i a intentar... Si pot ser, nosaltres anirem a parella amb totes les ganes del món.
Això pel que fa al Barça, que tornarà a jugar diumenge a les 9 a casa a Montjuïc contra el València. El Girona també jugarà diumenge a les 2 al camp del Rayo Vallecano i l'Espanyol buscarà tornar a guanyar dissabte al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, per sortir aquest cop sí definitivament de la zona de descens. De fet, l'Espanyol continua reforçant-se en aquest mercat d'hivern. Avui ha anunciat la reincorporació d'Urco González de Zárate, migcampista que arriba cedit de la Real Societat fins a final de temporada, de 23 anys, que compta amb experiència primera i fins i tot ha arribat a debutar a l'Europa League. El que marxa és Salvi Sánchez, que després d'una temporada i mitja defensant la samarreta blanquiblava, ha arribat a un acord per marxar, com dèiem, del club en aquest mateix mercat d'hivern. I ahir va comparèixer en roda de premsa el migcampista pericú Álvaro Tejero.
Siempre es buena ocasión para ganar y bueno, creo que este puede ser un punto de inflexión bueno, acompañando la victoria del otro día en casa y que sea la primera victoria fuera de ella. Yo creo que sería un buen punto de inflexión. Reafirmaría un poco las buenas sensaciones que estamos teniendo y pues bueno, ojalá consigamos los 3 puntos.
Un Álvaro Tejero que també va reflexionar sobre aquesta ansietat de la qual n'ha parlat el tècnic Manolo González en alguna ocasió sobre els trams finals de partits.
Es cierto que al final cuando estás en la clasificación pues en la parte baja pues sí que te pueden salir esas ansiedades, ese nerviosismo en los minutos finales cuando vas ganando para intentar sostener el resultado y bueno, creo que en esos momentos hay que tener tranquilidad, serenidad y también luego pues como jugador en esos momentos sacar la personalidad que es donde se ve y al final, como te he dicho también antes, con la afición que durante todo el año nos está apoyando muchísimo y son importantes, pues creo que entre esa unión de jugadores y afición pues en esos momentos complicados se pueden sacar los partidos adelante.
Dissabte, 6:45 de la tarda, aquest Sevilla-Espanyol, això pel que fa a la primera divisió. Un apunt més de futbol, a tercera federació, el Prat ja ha fet 3 incorporacions en aquest mercat d'hivern amb l'objectiu de sortir d'una vegada per totes de la part baixa de la classificació. Ara mateix els Pota Blava ocupen zona de descens, aquest grup 5 de tercera federació. Són penúltims amb 17 punts en 18 jornades. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha presentat aquest dimecres el seu tercer fitxatge. Després del davanter Aiman i el lateral Sergi Rosanes, es tracta de Miguel Lorente, procedent de la penya Balsamaiso de la tercera ref de La Rioja. Lorente és un extrem dret de 25 anys que es va formar a les files del Club Atlético Osasuna i posteriorment va militar al Calahorra B. Escoltem el nou fitxatge del Prat, Miguel Lorente, a la roda de premsa de la seva presentació.
Ha sido todo un poco rápido y sí que es verdad que había otros equipos, había otras ofertas sobre la mesa, pero bueno, una vez que me llama mi representante y me comenta que el Prat ha preguntado, ha mostrado un cierto interés en mí, pues la verdad que le dije total preferencia al Prat, que te llame el Prat, para mí personalmente es importante.
El nou futbolista Potalova era titular indiscutible a les files del Balsamaiso, amb qui ha jugat 16 partits, 15 ho ha fet com a titular i, a més, ha marcat 4 gols. Tot apunta que Miguel Orente podria entrar en la convocatòria per al partit d'aquest diumenge al camp del Vilassar.
Gràcies, Jonathan. I també en aquest grup 5 de tercera federació, el Sant Cristóbal ha sumat 2 victòries consecutives i agafa aire en aquesta lluita per la permanència. Els agrencs jugaran diumenge al camp del Peralada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
Nos diuen que quan es disputen 2 partits consecutius a casa és molt difícil poder sumar 2 victòries i els 6 punts en joc. Doncs el Sant Cristóbal, a l'espera del partit que s'ha de reprendre davant l'Hospitalet, recordem, els 31 minuts que resten, doncs hauria aconseguit aquests 6 punts, la victòria parcial davant l'Hospitalet amb el gol d'Abde i també doncs, la victòria d'aquest diumenge 2-0 davant el Mollerussa amb gols de Mario Cantí. Un Sant Cristóbal que ha donat passes endavant de cara a l'objectiu de la permanència. Escoltem a Cristian García.
Sí, sobretot perquè ganar en casa te da una tranquilidad que afronta los partidos de casa fuera mucho más tranquilos. Sabemos que si ganamos en casa pues tenemos mucho más cerca del objetivo. Ahora tenemos 22 puntos con un partido menos. Sabemos que estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, eso es mérito de los jugadores. Sí que somos conscientes de que hemos recuperado mucha gente que estaba lesionada y eso nos permite poder elegir los jugadores y los estados de forma, pues no es lo mismo un jugador que juegue un partido y pare tres que juegue 3 partidos seguidos. Pues hay gente que está cogiendo la forma y eso es lo que nos hace ser mejores y cumplir nuestros objetivos.
Doncs el proper diumenge el rival serà el Peralada en busca de 3 punts més per apropar-se, com dèiem, a l'objectiu de la permanència en aquesta tercera federació.
En bàsquet, el Baxi Manresa ja coneix el seu primer rival per al top 16 de la FIBA Champions League. Serà l'Aliaga Petkimspor de l'Azerbaijan, que ahir va superar l'Apoel Holon israelià en l'eliminatòria prèvia. El partit es jugarà dimarts que ve, 28 de gener, al Nou Congost. Els del Baixes també jugaran en aquesta segona fase contra el Tenerife i el Reggio Emilia italià. Abans, dissabte, el Manresa visita la Fonteta per enfrontar-se al València de Pedro Martínez en l'inici de la segona volta de la Lliga CB. També dissabte, el bàsquet Girona rep el líder, l'Unicaja de Màlaga, i la penya al Granada. Diumenge serà el torn del Barça, que visita Múrcia, però que abans demà mateix té compromís d'Eurolliga a la pista de l'Asvel Villarban. I també diumenge jugarà el Jaio Poseida, que buscarà guanyar el Baskonia al Barris Nord. Tu, Agulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Ja hem parlat algun cop aquesta temporada que el transcurs del Jaio Poseida de la Seven està sent un que es basa en dinàmic, és els lleidatans encara no han alterat una victòria amb una derrota de forma consecutiva. Sempre han enllaçat 2 o més victòries i 2 o més derrotes. La plantilla també sap d'aquest seguit de dinàmiques i es troben una setmana amb la moral alta després de guanyar el Gran Canària. Segons Luca Bosic, jugador del Jaio Poseida, la victòria de diumenge permet pensar en un nou triomf contra el Baskonia.
Crec que les coses es veuen millor perquè hem guanyat a un gran equip com Gran Canària i ara toca a Baskonia. Hem demostrat que podem guanyar-los i crec que davant la nostra afició podem aconseguir un bon resultat.
Tot plegat també es coincideix amb un Jaio Poseida que juga de nou a l'Espai Fruita Barris Nord, on Bosic veu el seu equip superior a tots els rivals per un factor, l'afició.
Crec que sí, a casa tenim una gran afició i ens ajuden a guanyar equips com Gran Canària i espero que també contra el Baskonia, que serà el pròxim.
Mirant a la classificació, el Baskonia ocupa la desena posició de les 7-8 victòries i 9 derrotes. El Jaio Poseida és 13 amb 6 triomfs i 11 derrotes.
I parlem de waterpolo. El Quei i Natació Sabadell es van dur ahir al derbi de la divisió d'honor masculina a l'àrea olímpica de Terrassa per 10-16. Els sabadellencs es consoliden a la segona plaça de la Lliga, ara amb 4 punts de marge sobre el Club Natació Barcelona i 5 sobre el Terrassa, que és quart. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Els homes de Quim Colet es van imposar als agarencs per 10-16 en un partit que van dominar des del primer quart, però que no va ser fins l'últim període que es va acabar de decantar pel Sabadell. Al principi del quart quart, el Terrassa va tenir l'oportunitat, amb un llançament de penal, de situar-se a només un gol i posar la por al cos al Keio. Però Ignasi Bargalló va fallar-lo i la següent jugada, Àlex Bowen, anotava per augmentar 3 la diferència del marcador. A partir d'aquell moment, els de Colet van tenir el domini complet i van poder ampliar l'avantatge fins al 10-16 final. Edu Lorrio es el porter del Natació Sabadell.
Ambos equipos hicimos un buen trabajo y por nuestra parte pues contento porque Al final es un rival directo, establecemos un poquito de distancia en la clasificación y eso nos permite pues afrontar el siguiente partido contra el Barcelona con la máxima ilusión y con las ganas de poder llevarnos los tres puntos otra vez.
Amb la victòria, el club es manté a la segona plaça i aconsegueix obrir una escletxa de 4 punts respecte al CNB i de 5 respecte al Terrassa. Ara els de Colet estan a 7 punts del Barceloneta, el líder que ha jugat un partit més. En qüestió de 7 dies, el Keio disputarà dos partits molt importants pel desenllaç de la temporada. El primer, dissabte a les 4 contra l'Ortigia Italià als vuitens de l'Eurocup i dimecres vinent davant el CNB.
Gràcies, Oriol. Per cert, des de la 1 tenim en joc un partit avançat de la 14a jornada d'aquesta divisió d'honor masculina entre el Mataró, que és cinquè, darrere del Terrassa, justament, i el Canoe madrileny, que és el QE, de moment 15-5. Per un contundent 15-5 guanyen els mataronins a la piscina Joan Serra de la capital del Maresme, ja a l'últim quart, com dèiem, 15-5. I abans d'acabar l'Open d'Austràlia, la Paula Badosa, que ha hagut eliminada aquest mateix matí en la seva primera semifinal d'un gran slam a la seva carrera, contra la número 1, la bielorussa Arina Sabalenka en dos sets, 6-4 i 6-2. La potència dels cops de Sabalenka, que dissabte va buscar el seu tercer títol consecutiu d'aquest Open d'Austràlia, es va esvaït el somni de Badosa, que debutava, com dèiem, en unes semifinals de gran slam. Sabalenka s'enfrontarà a l'avançadora del partit que tenim ara mateix en joc, encara, en aquesta l'altra semifinal entre la polonesa Iga Swiatek, actual número 2, i la nord-americana Madison Keys, ara mateix el tercer definitiu set, que sembla que pot anar al tie-break. Ara mateix 6-5 guanya la polonesa. Podria Iga Swiatek, que podria passar directament a la final. Com dèiem, Badosa, que després d'aquest gran torneig es garanteix entre els 10 primers del rànquing mundial en tot el 2025 per endavant. Demà es disputaran les semifinals del quadre individual masculí, amb el duel entre el serbi Djokovic i l'alemany Zverev d'una banda, i el del número 1, l'italià Jannik Sinner, contra el nord-americà Ben Shelton. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Mouen la cintura buscant el límit i amb una crida mentre la cançó de torn diu que ara toca picar demà.
Bona tarda.